Molt bon vespre, gent teatrera. Molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa temàtic de teatre i arts escèniques de Ràdio Sabadell. Cada dimecres al vespre us informem a través de les zones radiofòniques de tot allò que passa als escenaris de la nostra ciutat, a les sales d'assaig i als espais d'exhibició. Us recordem l'oferta teatral que tenim a Sabadell i conversem amb els seus protagonistes. Us expliquem cada setmana aquells projectes que s'estrenen i que arriben a les nostres sales i també comentem aquells muntatges que s'estan coent o que es continuen representant amb èxit temporada rere temporada. A banda d'explicar amb detall la cartellera local i de xerrar amb persones teatreres que la fan possible i que la tiren endavant, també us recomanem produccions teatrals barcelonines de la capital. Ampliem horitzons i ens fixem en aquelles propostes professionals de Barcelona que ens han semblat interessants. També us oferim, amb el suport dels nostres col·laboradors i col·laboradores d'altres seccions, comentem temes icònics de teatre musical, fem la valoració de la cartellera dels nostres cinemes, repassem la història dels grups de teatre sabadellencs, entrevistem en profunditat persones vinculades a l'ofici del teatre i visitem amb el nostre equip de reporters de carrer les principals sales per copsar les opinions del públic. Tot plegat és possible gràcies a la dedicació i la feinada d'un equip fantàstic format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià García, Pol Juera, Carles Blanco, Eli Xaviquero, Aina Fanoll, Joan Mallol, Núria Moreno, a la veu del programa en Francesc Asens, al control tècnic Antoni González i l'Adrián Pérez, i qui us parla com a presentador avui, Marcel Castillejo. Ja fa unes setmanes que es va fer pública la programació del Fresc Festival de Sabadell 2025, però encara no havíem tingut temps de comentar-la aquí al programa. Una programació cultural que inclou música, poesia, paraula i també teatre, i que, com sempre reivindiquem des de l'Amunt al Taló, és l'única oferta cultural de qualitat que se'ns ofereix als ciutadans i ciutadanes a partir de finals del mes de juny, després de Sant Joan. Una població sabadellenca que sovint està afamada de cultura després d'acabar el curs escolar i que voldria gaudir d'espectacles, però que no té més remei que anar cap als jardinets de la Fundació Antiga Caixa Sabadell o directament agafar el cotxe o el transport públic cap a Barcelona per enganxar alguna proposta del Festival Grec. Avui, per cert, a l'apuntador en parlarem una mica amb el Pol Juera. Així doncs, l'única oferta cultural per a les setmanes d'estiu és el Fresc Festival a la nostra ciutat, i això sempre que puguem pagar o que ens puguem permetre els 30 euros que costen algunes de les propostes que podem trobar en aquesta programació. Un festival que no té preus populars i que segurament no està a l'abast de tothom. La gent jove de Sabadell amb transport públic pot anar a veure dos espectacles a Barcelona pel mateix preu que una d'aquestes obres de teatre del Fresc. Què pot fer l'administració pública per resoldre aquest panorama cultural d'estiu? No tothom desapareix després de Sant Joan i la ciutat encara és viva. De propostes d'aquest proper Fresc en un espai icònic i acollidor com és el de l'Amfiteatre dels Jardinets, destaquem Una ciutat brillant, l'espectacle teatral que obre el festival amb un claríssim segell local, amb direcció d'Albert González, la proposta escenogràfica de Mariona Ubia i amb Santi Ricard, Diana Torner, Jan de Casablanques i Òscar Castellví com a intèrprets, el dia 25 de juny a 9:45 del vespre. Els ossos de l'irlandès, una proposta que ja hem pogut veure aquesta temporada a Barcelona al Teatre Acadèmia i que ara arriba a Sabadell amb direcció de Xavi Ricard i amb Ivan Benet, Norbert Martínez i Ernest Villegas el dia 27 de juny a 9:45 del vespre. Brodes Bros actuen també a casa el dia 30 de juny a 9:00 del vespre. El principi d'Arquimedes viatja des de l'Espai Texas fins a Sabadell. Justament fa uns tres programes parlàvem amb el seu protagonista, l'actor Marc Tarrida, i ara aquest espectacle sobre els límits de l'afecte o de la tendresa i la tolerància i la cancel·lació de la societat arriba a la ciutat. Serà el dia 1 de juliol a 9:45 del vespre. La Majordoma, amb l'actriu de casa nostra també Rosa Renom, arriba el dia 6 de juliol també a 9:45. Un espectacle aclamadíssim a Barcelona, al Heartbreak Hotel. Pur teatre sense distraccions, actuació estratosfèrica, comentava el company Oriol Puigtauler a diversos mitjans. Renom excel·leix, excelsa interpretació de Rosa Renom, diuen l'Ara i el Periódico. I la sinopsi, una dona es presenta al pis d'on va fugir gairebé fa 3 dècades. Va abandonar el seu marit i el seu fill el dia abans que complís 4 anys. Ara es fa dir la majordoma, així l'anomenen en el petit poble de muntanya que l'ha acollit durant tot aquest temps. La dona que torna ja no té res a veure amb la dona que se'n va anar. Emma Vilarassau i Jordi Bosch ens delectaran amb un espectacle de poesia amb acompanyament musical. Shakespeare aprofitava el temps per escriure sonets o llargs poemes narratius quan els teatres de Londres es veien obligats a tancar, ja fos per qüestions morals o sanitàries. L'autor aspirava a ser reconegut com a poeta en una època on escriure teatre no era considerat ben bé literatura. Venus i Adonis és un d'aquests poemes, el primer i el que el va llançar triomfalment a ser descobert com a jove poeta a finals del segle XVI. El dia 8 de juliol a 9:45 del vespre. La cantant, sorgida del concurs de talents Eufòria de 3CAT i l'actor Fel Feixedes, també visitaran Sabadell els dies 7 i 9 de juliol, respectivament. La paella dels dijous, un espectacle que va triomfar al Maldà amb dramatúrgia de Cristina Clemente i amb Núria Cuyàs, Jordi Andújar i Lluïsa Castells, el repartiment fa gira i també el tindrem al Fresc Festival. Però ara, protagonitzat per Lloll Beltran, una comèdia sobre les segones oportunitats i sobre la maduresa i la relació de mares i fills. La Mercè dina cada dijous amb els seus dos fills, Guifré i Lia, i cada dijous els prepara una paella. Avui sembla un dijous qualsevol, un dijous com tants d'altres, però el fet que la paella sigui de marisc ja anuncia que serà un dijous especial on els ha de comunicar una notícia important. Els fills trauran conclusions precipitades i l'embolic està servit. Un espectacle que a la capital va formar part d'una trilogia juntament amb Sílvia, a la Flyher, i amb Rovira versus Rodríguez, a la Sala versus Glòries, on tots els intèrprets d'un i altre muntatge es trobaven per donar un bon final en aquesta història. Molta marca de Sabadell, ja ho veieu, en aquest Fresc Festival, però insistim, amb ganes de recuperar aquell dinamisme cultural de l'època del 30 nits i més espais a la ciutat que es puguin utilitzar per encabir-hi més propostes i més diverses. Comencem el programa 326.
Amunt al taló.
Repassem els continguts del programa d'avui. A l'apuntador repassarem la programació del Festival Grec de Barcelona 2025, que molts teatreros i teatreres de la ciutat segur que ja l'esteu, ja l'estem esperant. Farem, com sempre, una ullada ràpida a la cartellera local a la Platea Indiscreta, amb el Pol Juera, anem traient les agendes també per anotar propostes teatrals d'aquest cap de setmana. L'Edu Gil torna als estudis de Ràdio Sabadell per comentar-nos de nou, per ajudar-nos a valorar algunes de les pel·lícules que tenim ara mateix a la cartellera dels nostres cinemes, L'Eix Macià i L'Imperial. Avui recomanarem Until Dawn, aquesta cinta de terror del director David Sandberg, Thunderbolts, del director Jake Schreier, on un grup poc convencional d'antiherois hauran d'enfrontar-se a un mal misteriós, i també Pare Nostre, la història dels dies anteriors a la confessió del president Jordi Pujol en relació a la fortuna d'Andorra, amb guió de Toni Soler i un Josep Maria Pou, que no s'assembla a Pujol, però que recorda que veu com el seu prestigi, com la seva figura queda tacada per aquest cas. Finalment, amb l'Elvira Franc, a Teatre de Franc, us parlarem de la cartellera teatral de Barcelona. Quins espectacles es fan a la capital? Doncs amb l'Elvira avui us en recomanem 4. Parlarem del futur a la Sala versus Glòries, amb dramatúrgia de Joan Iago, el Cor dels Amants, al Teatre Lliure, amb uns excel·lents Joan Carreras i Marta Marco, fins que acabi de ploure al Teatre Tantarantana, i també la Cadena del Fred a la Sala Beckett. I ara sí, som-hi, Amunt al Taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. L'apuntador.
Doncs avui a l'Amunt al Taló ja veieu que torna a sonar aquesta sintonia de l'apuntador quan hi ha notícies de l'àmbit teatral que ens interessen i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. Ens visita l'apuntador, ens visita el Pol Juera. Bon vespre, Pol. Què tal?
Bon vespre, Marcel. Sí, sí, aquesta setmana ens toca explicar-vos, estimats oients, que ja s'ha fet pública la programació d'un festival de cultura i teatral de casa nostra i molt esperat per tots aquelles persones que són fanàtiques del teatre, de la dansa i del circ. Uh-huh. En aquest cas no parlem del Fresc Festival de Sabadell, sinó que me'n vaig cap a Barcelona, cap a la capital, perquè ja sabem quines seran les propostes que formaran part del Festival Grec.
Un festival que ho engloba tot, ja ho sabeu. Hi ha teatre, dansa, circ, disciplines o propostes d'escena híbrida, a l'aire lliure, en sala o en interior. És un festival que combina propostes catalanes, produccions de casa nostra, amb propostes internacionals de noms de prestigi del sector de la indústria escènica. Els espectacles, com sempre, es reparteixen per diversos espais de la capital catalana. Moltes de les propostes que us presentarem o que mencionarem a continuació són del Grec Ciutat, aquelles que tenim repartides per les sales de teatre barcelonines, però també en comentarem alguna de programada al Teatre Grec. És tota una experiència poder gaudir d'un vespre nit en un espai com aquest, i us ho recomanem, tant a les oients teatreres com a les que no ho sou tant.
Doncs vinga, comencem a repassar aquesta programació tan extensa del Grec 2025. Comencem amb Clavells, al Teatre Goya, del 25 de juny al 6 de juliol, amb Alba Folk i Sílvia Marçó, un home i una dona reviuen el seu passat en una trobada conmovedora després d'anys de silenci. La novel·lista i la periodista Emma Riverola s'ha encarregat de la dramatúrgia d'aquesta proposta.
Els dies 5 i 6 de juny al Mercat de les Flors, Los Informals, Luis García i Pere Josef ens presenten Perdón. Ens faran reflexionar si el show que estem veient és dansa o tan sols dues persones movent-se caòticament i perdent completament el cap. Odi i amor cap a la dansa en un espectacle amb llums, fum, tecno, trets, gomes de pollastre, relació amb el públic, incomoditat i ple de sorpreses i provocacions.
A la Sala Beckett ens ofereix Tu em vas prometre una història d'amor, d'Helena Tornero, una proposta sobre la possibilitat o la impossibilitat d'escriure històries d'amor al segle XXI. Què podem dir a dia d'avui sobre l'atracció? Què ens ha ensenyat sobre l'amor? També la trobem del 26 de juliol al 27, del 26 de juny, perdó, al 27 de juliol, aquest cop.
Compto cada passa meva sobre la terra, a la Sala Atrium, del 14 al 22 de juliol, amb text de Lluïsa Cuniller, direcció de Xavier Albertí i el veterà intèrpret Oriol Genís, a qui hem pogut veure darrerament a la Sala Atrium en Verbagàlia, de Víctor Català o al Centre de les Arts Lliures amb opereta imaginària, però també en moltes produccions recents del Teatre Nacional de Catalunya. Una peça que ha estat pensada i escrita especialment per ell.
Qui va matar el meu pare? És una altra de les propostes que trobem al Festival Grec els dies 1, 2 i 3 de juliol, amb direcció de Pau Roca i com a intèrpret Daphnis Balduz. La companyia Sixto Paz, amb un únic actor sobre l'escenari, ens parla de les forces que transformen la vida dels individus desestimats per la societat. Un muntatge que parla del racisme, de l'homofòbia, de la pobresa, el dia a dia d'un jove nascut en una família treballadora a França.
El 14 de juliol, al Teatre Condal, la versió concert d'un musical que rememora la Barcelona de 1992. El 2022, en Pere és un home de 40 anys divorciat que ha oblidat per complet que un dia va ser un nen. El dia que la seva filla decideix escapar-se de casa, ell surt a buscar-la. Durant aquesta recerca haurà de confrontar-se amb un fet que el va marcar irremeiablement 30 anys enrere. Va perdre la innocència el dia 25 de juliol del 92, dia de la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona. Un espectacle d'Andreu Gallent que compta amb Ivan Lavanda, Jordi Vidal i Mercè Martínez.
Continuem amb més propostes. La decadència, de Steven Berkoff, estarà programada a la Sala Atrium de l'1 al 27 de juliol amb direcció de Glòria Balanyà. Es tracta d'un text ple de vici, amb moralitat i com indica el propi títol, de decadència humana. No? El dramaturg britànic vol provocar amb uns personatges dominats per la luxúria, els excessos i els discursos i els pensaments políticament incorrectes.
Mother Courage, Mare Coratge, de Bertolt Brecht, a la Fabià Puigcerver del Teatre Lliure de Montjuïc, els dies 16 i 17 de juliol. Una peça dramàtica sobre una dona que treballa venent les seves mercaderies durant la Guerra dels 30 anys i que es mou entre catòlics i protestants per obtenir benefici comercial, però que pagarà un preu molt alt pels seus negocis, la mort dels seus fills, víctimes de la guerra que li dona de menjar. Aquest muntatge de la directora Elisaboa Houbrechts tindrà un element central, una gran esfera al mig de l'escenari simbolitzant la feminitat, el ventre matern, però també la vida i la mort. Houbrechts barreja arts visuals, òpera, música i text a les seves creacions escèniques.
També a la Sala Beckett, de nou, El monstre, de Josep Maria Miró. En un petit poble de muntanya, l'aparent tranquil·litat es trenca quan comencen a revisar uns fets ocorreguts dècades enrere. Per què necessitem construir monstres? Què s'oculta darrere seu? On veiem les amenaces i per què? Amb Aurea Márquez, Joan Negrier i Albert Prat, del 3 al 27 de juliol.
Los dos Hidalgos de Verona, de Shakespeare, al Teatre Grec, els dies 18 i 19 de juliol. Aquest clàssic arriba de la mà d'una de les més prestigioses companyies teatrals europees, Cheek by Jowl, amb el director Declan Donnellan i l'escenògraf Nick Ormerod. La companyia ha escenificat cèlebres títols, com Fuente Ovejuna, el National Theatre de Londres, Ubu Rei, del Fred Jarry, o La vida sueño, de Calderón de la Barca.
Seguim més propostes a aquest festival grec, ara sí, al Teatre Grec, el dia 3 de juliol, Clara Peia i arriba amb la proposta Corsé. L'artista polifacètica i activista tanca la gira del seu últim disc amb un espectacle únic on ens parla del tema de la perfecció.
Los Torreznos aterren a l'Antic Teatre del 24 al 27 de juliol. La companyia, al seu espectacle La Gente, es pregunta la gent és una massa homogènia o tots plegats som un festival de la diversitat. El duo d'intèrprets ens proposa un nou espectacle experimental amb enginy, humor, absurd i reflexió. El seu llenguatge escènic, proper a la performance i potser no tant a la representació teatral convencional, és sinònim de surrealisme, ironia i paraules que van adquirint i perdent significats.
El Teatre Romea, del 5 de juliol al 3 d'agost, al Festival Grec, programa Gegant, una obra sobre la llibertat d'expressió vinguda directament des del West End de Londres. Josep Maria Pou encarna Roald Dahl, dirigida per Josep Maria Mestres i inspirada en fets reals.
Cartes d'amor a la Villarroel, els dies 28 i 29 de juliol, amb Carme Elias i Ramon Madaula, i amb direcció de Sílvia Munt. Lectura dramatitzada sobre la història d'una parella i la correspondència que van tenir. Esperances, ambicions, somnis, fracassos, desenganys que un home i una dona casats, amants, americans de classe benestant, plasmen a les seves cartes. Un text traduït i adaptat pel dramaturg Marc Rossic.
Gran Canyón, de Sergi Pompermayer, a la Villarroel. La podrem trobar del 10 de juliol al 3 d'agost. Pere Arquilloé dirigeix aquesta proposta que arrenca en un poble de Catalunya interior on una prostituta immigrant presenciarà un accident mortal després d'una festa a casa d'un polític membre de la burgesia barcelonina. Amb Eduard Buc, Joan Carreras, Mireia Aixalà i Guillem Balar.
I fins aquí. Aquests són els espectacles que hem volgut subratllar d'aquest Grec 2025 tan esperat. La venda d'entrades ha començat, per cert, avui, dia 7 de maig, a les 3 de la tarda, i segur que estan volant. Gràcies, Pol. Continuem amb el programa.
El Taló, a Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Doncs vinga, continuem el programa amb la platea indiscreta. Ens acompanya avui a l'estudi de nou el Pol Juera, que ens ajuda a repassar, a fer una ullada a la cartellera teatral de la ciutat, als espectacles d'aquest cap de setmana. Bon vespre, Pol.
Bon vespre de nou. Si repassem una miqueta l'agenda, veurem que el Teatre Sant Vicenç aquest cap de setmana segueix interpretant La Diablesa, dissabte 10 a 2:15 i diumenge 11 a les 6 de la tarda. A l'Acadèmia Belles Arts Marcel Art, dissabte 10 a les 8 del vespre i diumenge 11 a les 6:30. A part d'això, hi ha altres propostes, com per exemple el Contacontes per l'Aplec de la Salut, que també, ja que hi som, el direm i el podeu apuntar.
Cap de setmana llarg,
exacte,
a Sabadell.
Cap de setmana llarg pels sabadellencs i sabadellenques. Dit això, podeu trobar tota aquesta informació a l'app Sincronitzats o al web Sabadell Cultura.
Molt bé. Aquesta proposta del Sant Vicenç, La Diablesa, que sembla que quedin moltes funcions i en realitat em sembla que la matem aquest mateix mes de maig.
En queden poques i queden entrades per anar-hi.
Afanyeu-vos. Doncs merci per ajudar-nos a repassar aquesta cartellera local pels propers dies. Merci.
A vosaltres. Adéu, adéu.
Amunt al Taló. 8 temporades parlant de teatre.
La gran pantalla. Avui ens visita de nou a l'Amunt al Taló l'Edu Gil, el nostre cinèfil de confiança de capçalera, perquè ens parli breument d'algunes de les pel·lícules recomanables que encara podem trobar aquests dies a les cartelleres dels nostres cinemes, l'Imperial i l'Eix Macià. Edu, què tal, com anem?
Molt bé, Marcel, la trobo a faltar ja, eh?
Clar,
ara feia dies, eh?
Això t'anava a dir, que fa dies que no coincidíem, que no ens veiem. Has anat venint, però...
Però la Carlota, tal...
Sí, sí, de fet, em sembla que avui comentes... No, sí, algunes sí que l'he vist. Moltes de les que he pogut veure les has comentat amb la Carlota i tinc una mica d'enveja, eh? Com tenim la cartellera dels cinemes de Sabadell aquests dies?
Doncs bé, bueno, després de Setmana Santa tenim encara productes interessants i bones pel·lis que, bueno, per poder gaudir una mica de tot, que això està bé. Hi ha terror, hi ha intriga, d'acció, pel·lícules històriques...
Potser vam tenir alguna oferta una mica més temptadora, potser per vacances de Setmana Santa,
sí,
o potser, i ara potser anem una mica de baixada, no?
Sí, jo crec que aquest mes serà una miqueta fluixot, el mes de maig.
Doncs avui en comentarem tres, ho dèiem al sumari del programa, i comencem per una pel·lícula que sí que ja fa uns quants dies que hi és i que, a més, parla d'una cosa molt de casa nostra, Pare Nostre.
no ho hauria fet sense l'exigència moral que qualsevol líder ha de tenir com a divisa.
Per mi, el teu llegat és importantíssim.
Doncs, home, no te'l carreguis, el meu llegat.
President.
Sí. Per Convergència i Unió! I visca Catalunya! Què passa?
Això són els comptes corrents.
Aquesta pel·lícula de Manuel Huerga, protagonitzada pel gran Josep Maria Pou, el llegat polític de Jordi Pujol queda en entredit després de la confessió del seu delicte fiscal. Una llarga trajectòria com a activista, com a president de la Generalitat, òbviament, i com a patriarca d'una gran família on va concentrar poder i influència. Edu, què et va semblar?
Doncs, bueno, aviam, un producte interessant, però recordem que està rodada amb, que això potser es fa una mica estrany, però bé, està rodada tot amb croma i amb pantalla LED. No sé si això tu ho sabies o ho vas notar.
Es notava, eh?
Però perquè van voler innovar i ser com la primera pel·lícula en tecnologia que es feia servir en sèries com Mandalorian i tal, que és una pantalla LED que tu un cop estàs allà sembla com si estiguessis en aquell escenari. I no es va rodar en escenaris reals. Sí que hi ha també en alguns que sembla que sí que van fer servir l'ús de croma, però sí que és veritat que en alguns no es nota molt, en alguns es nota més.
Hi ha diverses crítiques, no?, als mitjans que parlen potser de d'aquests efectes especials i, no?, i d'aquesta part tècnica que potser no era del tot encertada o que li faltava un punt de millora.
Jo crec que és aquesta decisió, perquè han decidit rodar-la tot així, per, no sé si com a experiment o han volgut provar a veure si funcionava o si era millor. Suposo que volien innovar en aquest sentit. I bueno, es nota que encara falta...
Clar, també les lletres, no?, els rètols aquests sobreimpresos, que potser tampoc encaixaven gaire amb el to de la pel·lícula, no? No sé, aquesta tecnologia amb aquesta història sí encaixava molt, no, Edu? Perquè al final se'ns està parlant d'una cosa també com molt històrica de Catalunya, potser rodat d'una manera més realista, no? I potser hagués encaixat
potser
una mica millor.
Jo també crec.
En fi, Josep Maria Pou, què me'n dius?
Bueno, ell ja ho va dir, que al final ell només interpreta, és a dir, costa molt imaginar-te'l com a... com a Jordi Pujol, perquè fa 2 metres, literalment.
Clar.
I, clar, l'altre no.
I l'altre ja, no, era més aviat un tap de baix,
però pobret. Però t'has fixat, que intenta jugar amb això, amb els planos sempre molt més... molt més curts, més centrat, no li veus mai l'alçada, és que clar, em posa molt, a mi em costa creure que és...
Sí, veritat, primers plans, primeríssims primers plans, de Josep Maria Pou. I la interpretació, perquè clar, se n'ha parlat molt durant aquestes setmanes, no? El Pou anava apareixent a tots els mitjans i anava explicant que ell no intenta imitar-lo.
No, no fa una interpretació, clar, fa una interpretació dels fets, i bueno, i al final és que la pel·lícula, intenta fer com una visió o una altra del cas, que ara fa ja uns 11 anys i que encara segueix sense... aclarir-se ben bé del tot, perquè no està resolt.
De fet, exacte, no poden resoldre molts dels interrogants d'aquest cas de frau fiscal, no?, de la família Pujol. No ho poden resoldre perquè encara entenc que hi ha el judici o la investigació, em penso que encara està, no?, pendent de celebrar-se. Hi ha algunes peces o alguns aspectes d'aquest cas dels Pujol que encara està... no sé si tècnicament es diu obert, però com que no està resolt, no es pot dir si va ser això o allò, no? Si va passar això o allò. Clar, tenim altres actors i actrius del panorama teatral català que van apareixent i a més assumint rols de polítics que coneixem.
David Selves.
Clar, David Selves, de cop i volta és Artur Mas, no? Això què?
Sí, desenganxa una mica. Al final, dona una mica la sensació, és una llàstima, però com potser hagués funcionat millor com a pel·lícula de TV3, de diumenge al vespre, de gran pel·lícula, que després la pots veure a 3CAT.
Telefilm de diumenge a la tarda.
Una mica sí, dona aquesta sensació, i que no pas en cine, però també és mèrit. És a dir, no ho sé, és que estic com estrany. I com que al final tampoc sóc del tot objectiu, perquè aprecio i molt i valoro la banda sonora de la pel·lícula, doncs estic així una mica estrany. Però és el que dius, els actors sí que no enganxa massa, potser l'Artur Mas. L'Arquilluer sí que, com a fill, no s'assembla massa, però li queda bé.
Sí.
Trobo el punt. També hi ha el Marc Rius.
Sí, exacte, puja el jove.
Exacte, que això no enganxa tant, però...
De cop i volta una Sílvia Abril, no?, fent un petit cameo, aquesta Vicky, aquesta sí, sí. parella de Jordi Pujol Júnior. Clar, no sé si et va passar tu també, Edu, no?, que crida molt l'atenció el contrast entre la trama, sobretot de Pou i de la Carme Sansa, no?, i de la dona de Pujol, més plantejant-se doncs, tot aquest llegat polític i, no? I de construir un país com ara queda atacat, tota aquesta trama més dramàtica, no? I més introspectiva de, no? El Pou, el Pujol recordant, i en canvi els fills, un absolut desastre, tot el que fan i totes les converses que tenen i totes les relacions que tenen, i no? Contrasta molt la part aquesta més humorística dels fills desastrosos que no se n'acaben sí. de sortir i que són una mica sapastres amb la trama més dramàtica del Pou.
No ho sé, jo trobo que es nota que el guió ha fet potser una persona que no està acostumada a fer llargmetratges, sí que trobo que és un bon guionista i que sap escriure bé, però es nota que no s'ha pogut contrastar un bon pes en tota la pel·lícula. Ja es nota que és el guió. No sé si ho has dit, que el guió era de Toni Soler.
Sí, penso que ho hem comentat a l'inici del programa. Clar, un personatge també, el Toni Soler, que ha acostumat a... potser a productes exactes de sàtira televisió. Política com és el Polònia, no? Doncs nota, Edu.
Vale, posarem un... no ho sé, eh? Aviam, jo perquè... No, anem a comentar la banda sonora, que l'ha fet l'Aida Ten, d'aquí Sabadell.
És veritat.
Molt bona, la banda sonora.
Ens n'hem oblidat d'això, però important, important.
Important.
Clar, són els inicis, eh, de l'Aida Ten, i ens sentirem a parlar amb
ells. I tant, segona pel·lícula ja, eh?
Clar,
està bé.
Molt bé, molt bé.
No, jo a la pel·lícula, en si en general, al conjunt li poso un 5,5. Un 5,5, aprovada, està bé, arriba... Perquè al final, per molt que li... O estàs una mica distret pel rerefons visual, sí que m'arriba el missatge, o sí que m'arriba bé, per molt que ja coneixia la història, o sobretot, bueno, el 2014, quan va passar, va ser un boom, però sí que et profunditzes una mica més i t'intenta arribar aquest missatge. Però també trobo faltar... No ho sé, potser una minissèrie de 6 capítols de la seva vida i tot, ostres, jo crec que hauria sigut més encertat. Ja sé que potser són més recursos, més mitjans...
Clar, que no hi són, eh? De fet, el Toni Soler es queixava precisament d'això.
Que no tenia pressupost, clar.
En alguna entrevista també deia, no?, que és important explicar històries que siguin de personatges d'aquí, no?, que no tot sigui importat d'americà i que... no. I de parlar d'històries de casa nostra, que a més no és força recent, aquesta, no?
Totalment. Jo trobo que m'hagués agradat una minissèrie de 6 capítols i que sobretot també, al final també, jo crec que és important parlar dels 20 anys que va ser president.
Home, va marcar, no n'hem parlat, però aquesta figura ara ja està molt gran, Pujol, i aquesta taca, no?, que retrata la pel·lícula. La deixa de l'avi Florenci, no?, totes aquestes coses que van sortir a la premsa, però al final ha marcat també...
Però no, una minissèrie començant ja amb el destatament del 2014 i després vas fent com memòria, com va pujant i vas veient l'evolució i com cau. Home, ha sigut més interessant, però bueno, mira...
És un bon col·laix de totes les cares, no?, que té Pujol i de totes les etapes que va viure aquest personatge tan important. Bé, va, seguim amb una altra proposta, en aquest cas, Until Dawn.
Estoy buscando a mi hermana. ¿Le suena de algo, señor?
Ha desaparecido.
Yo no he dicho eso. ¿Desaparece mucha gente por aquí?
A veure, aquest argument d'Until Dawn ens l'aclarirà una mica més l'Edu, però parlem d'un grup d'amics que seran atacats per un assassí emmascarat que els va matant un a un d'una forma horrible, però tornen a despertar de nou a la mateixa nit, i en aquesta vall doncs, es veuran obligats a repetir aquest malson dels assassinats nocturns una vegada i una altra, i aquesta amenaça assassina cada vegada serà diferent, cada vegada canviarà i serà més aterridora que l'anterior. És així, no?
Partint de la base de que es tracta d'adaptació d'un videojoc del 2015 i que el videojoc estava molt bé i que... però que a simple vista sembla que no tingui res a veure. Al final, la base del joc era això, que anaven morint uns joves i tal, però no aquesta trama que s'han inventat de l'amiga desapareguda, de la germana desapareguda, això s'ho han inventat a part.
Vale,
o sigui, han agafat com una història.
Han construït tot un relat al voltant d'aquest...
I tot un relat molt convencional.
D'aquesta premissa del videojoc.
És una premissa que fan a la pel·lícula molt... que hem vist 50.000 vegades en pel·lícules de terror. Jo suposo que han volgut fer això per després fer el gir aquest d'anar-se morint diverses vegades, que això està bé. Mm-hmm. Al final, anar repetint amb morts és graciós, de fet.
És el punt diferencial, no?, de la diferenciador d'aquesta pel·lícula respecte d'altres de terror, potser.
Totalment. El que passa, em passa que, ja que jo ho hagués fet, ja que tens aquesta oportunitat, potser més jocós, més humor, una Val. Miqueta. Podien haver jugat, o més a sac, o no sé, els hi faltava aquest punt, que potser en altres produccions, com Feliz Día de tu Muerte, o és el que em ve al cap, jugava més a favor que en aquesta. I aquesta es fa com més... Bueno, perquè és això, és la típica història de terror, però amb el punt aquest de que es van morint. Poden anar-se morint fins a arribar a un punt, fins a arribar a un límit, i han de trobar... Bueno,
la sortida d'aquest atzucac, no?
Sí, la sortida.
Clar, a mi em crida l'atenció, almenys a... hi aniré, si puc, almenys a l'hora de veure el tràiler, que l'amenaça, aquesta amenaça assassina, cada vegada és pitjor. O cada vegada serà diferent.
Totalment,
cosa que també vol dir que potser els espectadors i espectadores, si no t'espantes amb una cosa, t'espantaràs amb una altra.
Totalment. És a dir, al final, lo novedós és això, com van morint o com va passant, però després es torna una mica rutinari, que dius, bueno, va, ara què? Saps? Cau una mica en aquest sentit. I li resta importància. Per això et dic que jo crec que amb l'humor, o exagerar més les morts, o fer més, no ho sé, podrien haver jugat millor en això.
Clar, també es diu molt clarament, en el tràiler, que la manera d'escapar d'això serà arribar a la matinada, no? Arribar a l'alba del dia següent. Hi ha aquest element, entenc, del temps, del contrarrellotge, no? Del rellotge de sorra, el tema del rellotge que va sortir recurrent.
És a dir,
no?
Com per dir alguna cosa, és com en un videojoc quan tens, jo que sé, un límit de vides, per dir-ho així, doncs és això. I clar, si per exemple mor un... pues dius, vale, hem de reiniciar-ho tot. Saps? Si ja s'ha mort aquest, no podem tirar endavant a tot el que volíem fer. Llavors, pues venga, per dir alguna cosa, suïcidem-nos, saps? I tornem a reiniciar una mica.
I tornem a provar.
Una mica això.
Aquest grup d'amics, clar, tot aquest guió que s'ha inventat, que em comentaves ara, al voltant d'aquest videojoc.
Amb elements del joc, també els té. És a dir, al principi, si tu has jugat, jo no he jugat massa, el que passa que vaig preguntar què anava o com era, sí que hi ha anat, no s'assembla només el nom, però després, com va avançant, sí que hi ha personatges o elements que sí que són del videojoc. Llavors és com un...
Bueno, va recordant. Sí que potser per la gent que sí que l'ha provat, aquest videojoc, serà interessant, no?
Sí, però jo crec que està feta pels... Sobretot està feta pels que... els que veuen les pel·lícules de terror d'ara, les actuals, i se les traguen totes, sobretot slashers i tal.
Sí. I jo podria ser un d'ells, jo, perfectament.
I busquen aquest punt diferent, que sobresurt, però que acaba sent una mica monòton, també. Llavors... està bé l'atreviment, però crec que es queden en... podries haver-ho fet més, millor.
Veig que acostumem a reclamar, quan parlem de cintes de terror, que hi hagi més terror i humor, no?
Sí, el gore no, Has vist, avui m'he comportat,
Sí.
Sempre demano més sang i fetge. També t'he de dir que hi ha un parell d'escenes que estan bé, que m'agraden.
Val, sense ser Terrifier 3, no?, per entendre'ns. Va, anem per l'última recomanació d'avui, que és Thunderbolts.
Así están las cosas. Los Vengadores no van a venir. ¿Quién velará ahora por nuestra seguridad?
Hay una gran amenaza. Y vais a ayudarme.
A Thunderbolts es reuneix un equip poc convencional d'antiherois. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster i John Walker. Es veuran implicats en una perillosa missió, tots ells, que els obligarà a enfrontar-se als racons més foscos del seu propi passat. Què me'n pots dir d'aquesta? Sembla una cinta d'acció molt convencional, Marvel, no?
És Marvel. Una nova aventura de Marvel que, després del Capitán América bastant fluixa, aquesta, almenys, ostres, reactiva una mica l'univers. Mira, agafen... Són personatges, tots els altres, són personatges que han aparegut durant l'univers, bastant, com diria...
En alguna altra ocasió.
Sí, són descartes. Alguns dolents, alguns altres molt secundaris, que han aparegut. I els col·loquen aquí com una espècie com de... Bueno, com de Vengadores.
Sí, els marginats, no?
Els marginats. És una barreja com d'Esquadron Suïcida amb Vengadores. Barreja diversos conceptes, però és una cinta d'acció que funciona. Que està bé. És a dir, cau simpaticota perquè... Bueno, els personatges es van... s'odien al principi, després té aquest punt... No, que el guió està ben escrit i sobretot el dolent o la trama ben construïda. Trobo que... És que comparada amb... Últimament estàvem bastant malament, a nivell de Marvel.
Sí. Aquí no els trobes a faltar, per exemple, uns Vengadores?
Bueno, és que la idea, suposo, és com... No trobaràs a faltar, sinó com si fossin aquesta una espècie de substituts.
Aquests personatges. De fet, personatges. Ja s'ho entén, a l'inici del tràiler, no? Com que no hi ha els herois oficials, sí. Us hem d'avisar vosaltres.
No, i té aquest punt còmic entre ells també, que és graciós, que està bé. Que sí que, per exemple, no estan al nivell dels Vengadores perquè eren molt més guais i tenien poders. Uh-huh. Aquests, quasi ni un té poders, pràcticament. No sé què passa, amb les pel·lis, ara que... Però bueno.
Que també fa la sensació, no?, que aquestes pel·lícules de Marvel... Per anar-ne fent més i més i més i més, han d'anar rescatant personatges i presentant-ne de nous, no? I,
totalment.
I van ampliant aquesta base d'herois i d'antiherois cada vegada més per anar produint pel·lícules i pel·lícules.
Que no cal. Jo estava amb les expectatives baixes de que potser no calia, però m'agrada la Florence Pugh, que trobo que és una gran actriu, i li queda el personatge, que és la germana de la Viuda Negra, i ell, bueno, fa el mateix paper, pràcticament, una mica... però, mira, si t'agrada Marvel i creus que estava de capa caiguda, doncs almenys aquesta diràs, vale, comencen a recuperar.
En aquest grup d'antiherois, una dona només?
No, hi ha...
Dues?
Dues.
Bueno, però encara...
Dues o tres? Tres.
Tres. Vale, anava a dir que encara ho hem de treballar una mica, això, però bueno, tres. Déu-n'hi-do. Aquest mal al que s'hauran d'enfrontar, no sé si es pot explicar una mica... sense fer molt espòiler.
Millor que la vegin. Sí. També hi ha una dona que, bueno, que és la que s'assassina ara, que és la...
Perquè, clar, això, com s'hi enfrontaran sense poders, no? És una de les preguntes que...
Bueno, no és una... És que, no, mira, saps què millor dir? Que no és cap tonal.
No fem l'espòiler, no fem l'espòiler.
Exacte. No, perquè està bé. Això sí, a les redes socials te trobaràs un fotimer, eh?
Sí.
És a dir, qui no l'hagi vist ara, que no miri. Res, perquè no paren de sortir
que
coses.
Que primer vagi al cinema.
Exacte.
No? M'has dit que els actors i les actrius et funcionaven i tota la part d'efectes especials, d'escenes d'acció... Sí?
Cada cop anem a pitjor. El CGI ja no és el que era.
Ostres, però Marvel, que hauria de ser una garantia, no? Precisament.
Totalment, però suposo com que les han de treure com a xurros i no paren de produir, tenen com uns plaços i uns terminis que ja no arriben al nivell que tenien abans. Mm. En aquesta encara... T'he de dir, però ara hi ha hagut altres que... Terrible.
Edu, nota de Thunderbolts.
Un 6.
Un 6. Home, encara bé.
Està bé, es pot veure, és merda.
Va, doncs anirem als cinemes i, Edu, et tornem a rebre aquí als estudis de Ràdio Sabadell ara d'aquí pocs programes perquè seguim comentant aquesta cartellera sabadellenca. Moltes gràcies, bon vespre.
A tu, Marcel.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Doncs arribem al final del programa d'avui i, com sempre, el tanquem amb Teatre de Franc, a la secció on aprofitem per recomanar algunes de les propostes teatrals de la capital amb la nostra espectadora experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Què tal? Avui us volem parlar de quatre muntatges, us farem quatre recomanacions i, sí. Si tenim temps alguna més, us parlarem del futur a la Sala Versus Glòries amb aquest text de Joan Iago, El cor dels amants, al Teatre Lliure de Gràcia, també Fins que acabi de ploure, al Teatre Tantarantana i La cadena del fred a la Sala Beckett.
Ens anirem,
de moment farem aquestes quatre,
sí.
I anirem saltant de teatre en teatre.
I anirem de punta a punta de Barcelona.
Que són propostes que encara tenim programades.
Sí,
doncs,
i tant, encara es poden veure, eh? Sí.
Doncs vinga, va, començarem.
Comencem pel futur?
Vinga.
I així serà el futur de tot el que parlarem.
De la secció.
De la secció.
Ens n'anem cap al Versus Glòries.
Versus Glòries, com deies tu, una obra escrita de Joan Iago. Una obra que es va estrenar al setembre del 2023 i que ara s'ha tornat a programar a l'acollidor espai del Teatre Castillejos de Barcelona. L'obra es va crear a partir d'un taller de creació que l'autor va fer a l'Escola Teatre Eòlia, on es van treballar diverses improvisacions amb els alumnes, quedant com a resultat una sèrie d'escenes i situacions imaginatives que parlen del que pensaven abans sobre el futur, les persones d'abans que pensaven què passaria després, posant dades fictícies que, en general, no es van complir mai, no s'han complert. Tot el que deien que passaria ara no s'han complert. I al mateix temps fa una mirada cap endavant, inventant com viuran els nostres successors i quins pensaments i anhels tindran. Un text que és un joc com entre ciència-ficció i realitat, diguéssim. Un gènere que últimament, penso que s'està posant de moda, ja hem vist últimament bastantes funcions amb aquest gènere.
Sí, és a dir, es mescla, sí, cosa que no és habitual, oi?
Sí, però
en aquestes sales petites sí que és veritat que s'aposta una mica, s'arrisca una mica
sí,
més en aquest sentit.
Sí, en aquest sentit. A l'escena hi ha una taula, unes cadires, que seran el que transportaran d'una generació a l'altra, reforçat per unes filmacions a banda i banda de l'espai escènic, que acabarà de arrodonir l'argument, especificant a quin any representa cada acció, afegint algun comentari aclaridor de com es tracta cada escena, de què va cada escena. El to de la representació és còmic i informal, tal com estem acostumats en Joan Iago, amb totes les obres que ha escrit per diverses companyies, i en especial per la Calòrica. Sabem que generalment és el que escriu totes les obres de la Calòrica. Però potser en aquesta no arribes a la crítica mordaç i subtil de les altres. A hores d'ara, amb l'aparició de la intel·ligència artificial, tot està avançant tan vertiginosament que qualsevol conjuntura o imaginació queda curta, perquè no sabem què ens portarà això de la intel·ligència artificial. Així tot, tant la direcció com les interpretacions compleixen força bé les seves tasques. I es percep un treball coral de la companyia, una companyia que s'anomena La Bandarra, donant com a resultat una funció distreta i divertida per passar una bona estona i que al mateix temps convida a reflexionar sobre el nostre futur immediat que es respira amb tan poc optimisme ara mateix. Un espectacle fet per gent jove que transmeten esperança amb la seva il·lusió i ganes de fer les coses ben fetes. Una obra que està programada fins al 18 de maig.
Molt bé.
Sí.
El text de Joan Iago et va convèncer?
No és, ja, com he dit, no és dels que més m'han agradat d'ell. Per mi, potser li falta una mica de crítica, diguéssim.
Però sí, una mica més punyent.
Sí.
Va, saltarem de teatre, anirem cap a una altra sala.
Anem fins que acabi de ploure, aquests dies de pluja.
Sí, a veure si acaba de ploure. Bé, no sé massa si dir-ho.
No sé quan durarà.
Perquè en part és bo, però
sí,
bé.
Primer vam tenir l'any passat la sequera i ara tenim molta pluja.
Sí, anem tenint períodes de, no?
Sí.
De molta sequera
i
també
molta
de molta
pluja.
Aigua.
Sí, doncs sí. Bueno, l'obra es diu així, fins que acabi de ploure, a l'àtic 22 del Tantarantana, per la companyia femenina Les Fugitives. Tres actrius, Maria Ten, Laia Pujol i Judit Corona, van formar aquest grup amb la intenció d'oferir un teatre que faci reflexionar i al mateix temps reivindicar la posició de la dona a les arts escèniques. Les seves dramatúrgies aposten per personatges femenins, defensant el paper de la dona en el món actual i al llarg també de la història. Prova d'això són les propostes que els hi hem vist altres vegades, com per exemple el Club Oblidat Barcelona Liceu Club, que en vam parlar aquí en el programa, La dona que va cridar tant que es va buidar, o l'adaptació teatral de la novel·la del Carme Riera, Té deix amor al mar com una penyora, un llibre preciós, que elles van fer aquesta adaptació teatral. En la proposta actual, la companyia presenta la trobada de dues dones que no es coneixen. Una, per casualitat, es refugia de la pluja i de les bombes a causa d'una guerra que hi ha en el país. Es refugia a l'estada d'un teatre abandonat on s'hi troba l'altra dona que viu amagada en aquest teatre que sempre ella havia actuat. En principi, hi ha recels entre elles i també molta por. Però, finalment, l'actriu accedeix que l'altra es quedi aixoplugada fins que acabi de ploure. Així començaran a explicar-se històries i es faran confidències mentre a fora cauen les bombes, que són pitjor que les pluges. A la sala de dalt del Tarantana és ideal per l'ambientació de la funció. Tal com està decorada, sembla ben bé que sigui un refugi d'un teatre antic. L'espai escènic està disposat en tot el llarg de la sala i només hi ha dues fileres, molt llargues, amb seients pels espectadors. La il·luminació i l'espai sonor defineixen molt bé l'ambient que es vol crear. La dramatúrgia, a càrrec de Maria Ten, que ha dirigit la funció també conjuntament amb la Laia Pujol. La Laia també s'ha cuidat del vestuari i la caracterització. El paper de l'actriu, la protagonista, diguéssim, que fa d'actriu, el representa la mateixa Maria Ten. I la Judit Corona i la Laia Pujol es reparteixen els dies d'actuació per encarnar a la que fa de fugitiva. Per tant, entre totes tres actrius pràcticament ho fan tot. Aquesta companyia es munta les obres, les dirigeix, les interpreta. Si agafen algun col·laborador, però generalment ells porten sempre les rendes de totes les funcions. Un tema molt bonic que es planteja qui són els bons o qui són els dolents. Els bons sempre són els que guanyen o justament sempre guanyen els dolents? Aquí és el plantejament de l'obra. Una obra que és un cant a la pau i a l'absurditat i irracionalitat de les guerres i al mateix temps fa una lloança al món del teatre. Una obra molt recomanable que està programada fins al 18 de maig.
Molt bé. Aquestes petites joies, no?, que trobem en aquestes
sales petites.
El Tantarantana, que ara potser amb la Carlota sí, però veiem uns quants programes que no en parlàvem, d'aquesta programació del Tantarantana.
Sí.
Doncs va, saltarem, no sé si cap a la sala Beckett ara.
Anem a la Beckett.
Vinga.
Sí, i que deixem la sala més gran pel final.
Molt bé.
Sí. La Beckett és a la sala del fred.
La cadena del fred.
La cadena del fred. Ara, parlant de sales, ja me deia la sala. Sí. La cadena del fred.
No, precisament a la sala Beckett, sempre que hi anem, acostumem a comentar el contrari.
Que fa calor.
Fa calor, que no sabem mai, ja i tenim aquest debat amb l'Elvira, això ara, mira.
Sí, que anirem, és veritat, ha vingut.
Sí, us ho fem extensiu també a vosaltres, radioients. Tenim aquest debat de a la sala Beckett, si està pensat, no, si està previst que ha de fer calor o si és una cosa...
Sempre passem calor.
Ja inherent d'allà.
Sí, sí.
En fi.
Bé, aquí doncs el títol
no. La cadena
no.
del fred.
Aquí el títol era de fred.
Sí.
I tampoc no hi vaig passar tanta calor,
Val, veus?
No,
mira.
Tampoc. Aquest dia
no, guanyant.
No venies tu i no vaig passar tanta calor. Una obra de Jaixa Berrocal, com hem dit a la sala Beckett, amb direcció de Marta Gil Polo i les interpretacions de Valèria Sorolla, Montse Esteve, Manel Sans i Pep Planes, tots bastant actors bastant coneguts. L'espai escènic està disposat en una part frontal sense cap aplic ni estri. Més al fons, una paret on es projectaran diverses filmacions. Això de les filmacions quasi bé ho trobem a totes les obres, Aquestes filmacions que reforçaran i donaran més sentit al que expliquen a la funció. I al centre d'aquesta paret on hi ha aquestes filmacions hi ha un menjador típic de la casa familiar que sembla que sigui dins un teatret, on hi viuen una parella i la seva filla jove, la noia joveneta. La cadena del fred és el sistema de control de temperatura que assegura el manteniment de baixa temperatura d'un producte des del seu origen fins al moment del consum final. Aquesta és la definició que podem trobar en els diccionaris de la frase que dona aquest títol a la funció. Però en realitat l'obra és un plantejament i una crítica on no li manca humor. Sobre si les nostres idees i maneres de fer són inculcades i dirigides per companyies publicitàries de consum i també polítiques. En aquest sentit es basa la història d'una família. Comença l'acció l'any 1996. Quan va guanyar les eleccions l'espanyola Josep Maria Aznar. El pare, amb conviccions d'esquerra, està enganxat a la televisió criticant les trifulgues dels partits polítics. La mare ha guanyat un d'aquests concursos que s'havien de col·leccionar còdics de barres d'una coneguda marca de llet, concretament la llet l'asturiana. I la filla es comunica amb missives amb un dels directors de la marca de patates congelades McCain. Però igualment que els congelats, arriba un moment que el fred es va escalfant. I tant els articles com les idees i les promeses es desglacen fins a arribar a fondre's. Les idees també, moltes vegades tenim idees, fins al final es van fonent, no? Doncs això és el que planteja l'obra. Un text que és una sàtira constant sobre la societat actual, on la protagonista és la noia jove. Potser perquè serà la que haurà de canviar aquestes influències del segle passat, que posaven un somriure, indubtablement fals, en els congelats, aquelles galetes que hi havia una cara que reia, congelades. L'obra va estar premiada amb el Premi Calderón de la Barca 2020 i es podrà veure fins al 25 de maig.
Aquesta la tinc anotada a l'agenda perquè és cert, no?, que aquestes històries de vegades així una mica quotidianes amaguen tot aquest missatge. Que...
Has de buscar el missatge al darrere, eh?
Clar. Doncs això és interessant com a espectador.
Sí, si només hi vas per passar l'estona, també és divertida, però s'ha de buscar aquest rerefons, no?, aquest fons de l'obra.
Exacte. Doncs encara tenim una quarta recomanació i a veure si tenim temps de la cinquena.
Com vulguis.
Ens n'anirem cap al Lliure, al Cor del... Va, que aquesta sí que l'he vist. Elvira,
el
Cor dels Amants.
El Cor dels Amants.
Amb el Joan Carreras i la Marta Marco.
Exacte. El Lliure de Gràcia és aquesta. Una obra escrita pel portuguès Tiago Rodríguez, actor i actualment director del prestigiós Festival d'Avinyó. En principi va escriure una obra curta l'any 2006 i 2007, una obreta de 20 minuts, i recentment, el 2021, va revisar el guió i va quedar una funció d'una horeta de durada, no dura gaire més d'una hora, eh? Va ser ell mateix, l'autor, que va voler portar al nostre país la seva obra. A més, ell mateix va triar els intèrprets que l'haurien de representar. En Joan Carreras ja el coneixia per la seva interpretació al Festival de Teatre de la Ciutat Francesa l'estiu passat amb l'obra Història d'un seglar o alguna cosa de Ricard. També, com a bon entès del teatre europeu, coneixia la Marta Marco. Coneix els actors... a més, els aprecia molt, els actors catalans. Diu que... Bueno, que tenim molt bons actors aquí a Catalunya. Segons paraules del mateix Rodríguez, va trobar que tenia molt sentit presentar l'obra en català, un idioma que, per sonoritat, diu ell, s'assembla al portuguès, i ho va fer amb la traducció de Cristina Genevat. Una obra que va ser escrita en un moment crucial de la vida de l'autor, després de tenir una experiència sobre la mort. Això, i així, és la primera escena. Un començament intens i emocionant de lluita contra la mort. La parella de personatges, un a cada banda d'escenari, parlen alhora, cada un relatant la mateixa història, fent com un duo musical que cadascú hi posa la seva pròpia personalitat. En un moment donat, només els separa la il·luminació, que el vaig trobar fantàstic, aquell moment.
Sí.
Molt bonic.
Sí, a més, la roba també té un significat,
sí,
no? La llum, els pocs elements que hi ha en escena...
Són molt significatius,
sí,
tots.
Sí, exacte.
Sí. L'escena és buida. Tan sols unes cadires i unes tauletes. El terra de sorra, per respectar el silenci. A mi m'agrada molt la sorra a terra perquè no se senten els passos. I aquesta sorra hi dona com una sonoritat també especial, eh? Els dos intèrprets en relaten la seva vida des de l'episodi on ella quasi perd la vida, l'amor per la seva filla, el pas del temps, la seva passió pels boscos i la natura, l'anàlisi de les coses que volen canviar, la mort d'un i després la mort de l'altre. Una vida plena d'amor que hi ha temps per tot. El temps és la seva raó de viure i aprofitar-lo en totes les seves potències. Jo diria unes actuacions extraordinàries de la Marco i el Carreras que requereixen una gran concentració i una coordinació amb una estructura que vaig trobar molt original i harmoniosa que desprèn musicalitat i un argument que cada espectador el viurà depenent de les seves pròpies experiències, però que segur que en gaudirà i s'emocionarà. Jo la considero imperdible, en tots els sentits. La podem veure fins al 25 de maig.
Clar, ells dos estan esplèndids.
Molt.
No? De fet, el públic es posa dret, es posa dempeus.
Sí.
També per aquesta dificultat que ja d'entrada et deixa al·lucinat, no?, de seguir el temporitme de l'altre parlant, no?, dient exactament les mateixes rèpliques amb la mateixa velocitat i amb la...
Exacte. Tan coordinats han d'anar. Ha d'estar tan assajat.
Equilibrar també les intencions, equilibrar les pauses, escoltar-se l'un a l'altre, les respiracions...
Sí.
No sé.
Jo el vaig trobar...
A més, en alguns moments em va semblar que hi havia un que anava una mica més de pressa o que... o que manava una mica més, dominava una mica més per sobre de l'altre, i en alguns moments al revés. En alguns moments el Joan Carrés, en alguns moments la Marco.
Suposo que ho tenen marcat, això.
O ho tenen marcat, o es van adaptant, no? Vull dir, però es notava que hi havia molta escolta i molta compenetració.
Supernecessari. Sí, tant, i tant. Molt original, la manera d'enfocar-ho.
Sí, sí. I a més, aquest retrat, no?, d'una vida d'una parella i d'aquests diferents moments i d'aquestes diferents etapes que van vivint, no? Mm-hmm. Que qui més qui menys, doncs, potser s'hi pot sentir interpel·lat.
I tant, i tant.
I el Carreras, ara ho comentaves, amb tota aquesta trajectòria que té últimament, tant de bo el poguéssim entrevistar aquí al programa, ho intentarem.
Sí.
Sí, home, i la Marta Marco també, òbviament.
També, tots dos.
Que no els hem entrevistat mai, a veure si els podem tenir. Sí. Tota aquesta trajectòria que té, tant un com l'altre, últimament, els escenaris de Barcelona fent grans papers...
I diferents.
Registres diferents, monòlegs, no? En el cas del Carreras, papers supercentrals en grans teatres com és el Nacional. El Carreras, el Nacional, últimament...
Sí, l'hem vist més d'una vegada.
N'hem parlat molt i ens ha agradat molt, doncs, veure'l fent des d'un Ionesco fins a una obra del Prat i Coll aquesta
temporada. És que tant el pots veure fent un paper còmic com un paper seriós i que sempre dona la talla i que sempre et fa... arribar al seu personatge. I la Marta Marco també, eh?
Mm-hmm. I la Marta Marco, també. Amb aquest matrimoni de Boston i amb aquestes...
Sí. Que jo la vaig veure, el matrimoni de Boston, la vaig veure quan la van estrenar amb l'Anna Lizaran, i feia el paper que ara el fa la Emma Arquillué. I clar, i ara la veus fent l'altre paper i dius, el mateix que et deia del Carreras, no sembla la mateixa persona. I això és molt apreciable amb els actors.
Molt bé. Doncs em sembla que ens quedarem a les portes de comentar la cinquena proposta, però amb la Carlota la setmana que ve segur que teniu temps.
Sí.
Que és aquesta del Nacional de la Tercera Fuga, que em van arribant molt bones crítiques, a veure si hi puc anar. Compraré l'entrada de seguida.
Sí.
La comenteu la setmana que ve amb la Carlota i seguim, perquè la temporada no s'atura. Estem arribant al final, però no s'atura.
És una bona temporada.
Amb ganes ja, Elvira, de fer el balanç, no? Que acabi el curs escolar, acabi la temporada, acabin les retransmissions de l'Amunt al Taló d'aquesta temporada, també per descansar una mica. I poder valorar, no? Fer balanç, fer rànquing.
Que serà difícil valorar-les només 10, ja t'ho dic ara.
Sempre ens costa.
Costa molt.
Sí.
Perquè aquesta temporada, ja ho dèiem al començament de la temporada, que serien bones representacions, i realment hi han hagut ofertes boníssimes aquest any.
Ganes de repassar-les totes quan haguem tancat temporada, i moltes ganes també d'anar al Grec, que ara ho comentàvem a l'inici del programa.
Sí,
ja en parlarem.
Sí.
Doncs, merci, Elvira, prenem nota d'aquestes quatre recomanacions i seguim valorant propostes teatrals el dimecres que ve. Bona setmana, bon vespre, que vagi bé.
Adéu.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'aquesta setmana. Si voleu tafanejar què fem entre bastidors, seguiu-nos a Instagram, @amuntaltaló.sta, i també a TikTok. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web i l'app de Ràdio Sabadell. Gràcies per escoltar-nos i bona nit.
Amunt al Taló.